Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
I allunyament com a mesura cautelar per un dels arrestats a la violació en grup de Can Feu el mes de febrer passat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El jutge creu que no hi ha prou indicis que vinculin l'arrestat amb els fets i assenyala que la víctima el va identificar en una roda de reconeixement 3 mesos després de l'agressió. Aquest és un nou revés per la jove de 18 anys. A més, el magistrat ha declarat la causa com a complexa, ja que caldran més de 6 mesos per concloure la investigació. Tant l'alcaldessa Marta Ferrés com la segona tinenta d'alcalde, Marta Morell, han mostrat la seva disconformitat amb la resolució del jutge.
Encara en l'àmbit judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reclama al Departament de Justícia que adecui els jutjats de Sabadell a les condicions saludables i de seguretat pels treballadors.
El TSJ ha emès aquesta resolució davant del nou problema de refrigeració de l'edifici de l'Eix Macià. Amb tot, es farà una inspecció tècnica i les sales que superin els 27 graus de temperatura hauran d'aturar la seva activitat i tancar. Fa 2 anys ja es va viure un altre problema d'aquest tipus.
En esports, i amb Macà, és el primer fitxatge de la temporada del Centre d'Esport Sabadell.
Tal com avançava fa uns dies Ràdio Sabadell, les converses entre el porter gallec i el club arlequinat han arribat a bon port. Amb tot, Macay tornarà a la nova Creu Alta 8 anys després de marxar-ne. A més, en les pròximes hores es podria fer oficial el fitxatge del migcampista Ángel Martínez.
Són algunes de les notícies que desgranarem en aquesta mitja hora amb l'ajuda de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 30 graus a Sabadell. Han tornat a pujar les temperatures després de les davallades d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem avui d'una jornada en conjunt, marcada de nou pel creixement de nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i els ruixats i xàfecs, que localment són d'intensitat forta, a punts especialment del Pirineu oriental, localment acompanyats de calamarsa i pedra i sovint amb tempesta. En qualsevol cas, a partir del vespre tendiran a minvar fins a desaparèixer i de cara a demà s'espera una jornada també amb un ambient assolellat en conjunt, tot i algun interval de núvol baixa a primera hora del dia a punts del Delta de l'Ebre i de nou el creixement de nuvolades a punts del Pirineu, també del Prepirineu Oriental, especialment doncs, durant la tarda, quan deixaran alguns ruixats en aquest sector. Demà no seran ni tan intensos ni tan extensos com avui, tot i que localment també vindran acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra. D'altra banda, la temperatura doncs, demà també pujarà una mica, igual que avui ha fet la màxima, però de moment doncs, no s'espera en conjunt una jornada de temperatura màxima extrema, tret de la zona de Ponent, on hi ha la probabilitat de moment baixa que puguin superar el percentil 98. D'altra banda, ja a partir de divendres i dissabte sí que parlarem de temperatures molt elevades arreu del territori. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem complicacions a la C33, 2 quilòmetres a Montcada en sentit sud, també a la C17 al seu pas per Montcada, hi ha 3 quilòmetres de cues per anar cap a Barcelona, i a la B30 un quilòmetre de retencions a Barberà en sentit Rubí, també per enllaçar amb l'autopista del Vallès. A Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda Litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits, i també a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i el túnel de Rovira en els dos sentits. Passant pràcticament 4 minuts de les 7, l'Audiència Provincial ha decidit mantenir en llibertat l'últim detingut per la violació múltiple de Sabadell i que respon a les inicials MB. El tribunal ha rebutjat la petició de la defensa de la víctima, al·legant que la noia l'havia identificat en una roda de reconeixement i l'havia situat a la nau de la carretera de Terrassa, on van tenir lloc els fets el febrer passat. A més, el jutge instructor del cas ha declarat la causa com a complexa, de manera que tindrà 18 mesos prorrogables per investigar l'agressió sexual.
En la locutòria que s'ha fet pública avui, l'Audiència de Barcelona assenyala que la jove el va reconèixer 3 mesos després de l'agressió i que, tot i estar present al local, no s'ha pogut provar que participés directament en la violació. En aquesta línia, el tribunal subratlla que els resultats de l'analítica de les mostres biològiques fetes a la víctima no coincideixen amb l'ADN de l'investigat, el que permet descartar que fos un dels autors materials de l'agressió sexual. Així mateix, l'Audiència ha desestimat els recursos de l'acusació contra la decisió del jutge instructor de no incloure l'allunyament entre les mesures mesures cautelars adoptades sobre els 6 sospitosos en llibertat, una acció que se sumaria a la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i la personació setmanal davant de l'autoritat judicial que s'està aplicant. La violació múltiple va tenir lloc el mes de febrer quan un home va portar per la força la víctima fins a una nau industrial de la carretera de Terrassa, on diverses persones la van agredir sexualment. En total, hi ha 9 persones investigades, dues de les quals es troben a la presó, 6 en llibertat amb mesures cautelars i una altra està fugada.
L'alcaldessa Marta Ferrés i la segona tinenta d'alcaldessa i regidora de Drets Civils, Marta Morell, han lamentat la decisió de l'Audiència Provincial.
Morell ha assegurat a Ràdio Sabadell no compartir la resolució i demana més mesures per lluitar contra aquesta xacra.
No comparteixo la decisió presa avui per l'Audiència de Barcelona de deixar en llibertat els investigats per l'agressió sexual de Can Feu. Les dones reclamem i necessitem que la justícia apliqui mesures suficients davant les agressions sexuals.
A través de la xarxa social Twitter, l'alcaldessa de Sabadell ha assenyalat que és una decisió difícil d'entendre, tot i dir respectar la independència judicial. Ferrés ha subratllat que el primer és protegir les víctimes i ha afegit que cal impulsar els canvis legals que siguin necessaris per lluitar contra la violència sexual. Un missatge que ha acompanyat amb l'etiqueta "no és no".
No deixem l'àmbit judicial perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya emplaça el Departament de Justícia a reparar el sistema de climatització dels jutjats de Sabadell. Aquestes avaries durant l'onada de calor dels últims dies han provocat temperatures molt altes dins de les sales, arribant a ser perilloses fins i tot per la salut dels treballadors. Un episodi que no és nou, com recorda el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández.
S'ha tornat a reproduir un episodi que vàrem patir fa 2 anys, que semblava ser solucionat perquè l'any passat no va succeir, però en canvi dilluns es va plantejar allà i dimarts s'ha tornat a reproduir, és a dir, el sistema de refrigeració s'ha saturat i de moment no saben com corregir l'avaria, que afecta parcialment al sistema de refrigeració. No a tot ell, però sí en part.
Aquesta tarda la comissió de la sala de govern del TSJ ha arribat a diversos acords en relació a aquests episodis de calor extrema que s'han viscut dins dels jutjats de Sabadell. Entre els punts pactats hi ha que un tècnic en prevenció de riscos laborals comprovi que no se superin les temperatures màximes fixades en el Reial Decret sobre Seguretat i Salut Laboral. Si aquesta inspecció determina que se supera el llindar dels 27 graus, l'acord considera que la degana dels jutjats identifiqui les sales problemàtiques i que suspengui tots els actes programats. També demanen al Departament de Justícia de la Generalitat que faci les accions necessàries per adaptar els jutjats de Sabadell a les condicions de treball fixades per la llei.
Al text, la comissió també enumera totes les problemàtiques que s'han generat aquests dies de calor extrem.
Primer de tot, assenyala la planta quarta de l'edifici com la més afectada per la calor, especialment el jutjat de violència contra la dona i els jutjats penals. El número 1 d'aquests va suspendre els judicis el dia 1 de juliol, com ja va fer divendres al migdia. El 4 també va suspendre les vistes del divendres 28 de juny. En l'àmbit personal, el lletrat del jutjat número 4 i el de la violència masclista van haver de ser assistits pel metge forense per haver patit un desvaniment.
Notícies vespre.
En pàgina política, el govern liderat per Marta Ferrés farà ruta pels barris de la ciutat a partir del mes de setembre. Els membres de l'executiu del PSC i Podemos es desplaçaran mensualment a un punt diferent de la ciutat per recollir i donar resposta a les demandes dels sabadellencs. Avui ja s'ha fet una primera prova d'aquesta experiència a Can Uriac.
Ferrés i companys de govern, com Marta Morell i Manuel Robles, han visitat avui els comerços de l'Avinguda Mata de Pere i han fet un primer contacte amb la zona. Per l'alcaldessa, aquesta és la millor manera de conèixer quines són les necessitats de cada espai.
Per nosaltres, tots els barris de Sabadell són prioritaris, amb tots els carrers de Sabadell ho són i, per tant, que seríem gent que som de barri i que, per tant, hi estem des del primer moment connectat amb la idea doncs, de poder millorar la ciutat. No? Per fer-ho, és imprescindible ser-hi, no esperar que la gent et vingui, sinó anar nosaltres i ser un govern el més proper possible doncs, per poder ser el màxim de facilitadors.
Durant la visita a Can Uriac, Ferrés també ha recordat que el seu govern té diversos projectes a la zona per aquest mandat. Entre els més destacats hi ha la creació d'una oficina de la policia municipal, els pisos de la gent gran de la Roureda i la rehabilitació de la masia de Can Uriac.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Un 9,5 és la millor nota assolida pels sabadellencs aquest any a la selectivitat i fins a 3 alumnes de la ciutat l'han aconseguida. Són en Joan Llong, del Sant Nicolau, en Bernat Pallà, de la Sagrada Família, i l'Enric Garriga, del Ferran Casablanques. Els tres han dit que esperaven treure bona nota, però no arribar a aquesta xifra tan alta. Enric Garriga.
Bueno, m'esperava treure bona nota perquè, com ha dit el Joan, durant tot el batxillerat em va anar bastant bé, vaig estar treballant, però tampoc m'esperava uns resultats tan bons. Sabia que m'havien anat bé els exàmens, però això del 9,5 no m'esperava tampoc.
Com a consell per als futurs estudiants han explicat que cal fer la feina durant el batxillerat, així de cara a la selectivitat només cal repassar el temari.
Aquesta ha estat la seva estratègia i els ha funcionat molt bé. Tots tres han repassat els resultats obtinguts a les proves d'accés a la universitat, on pràcticament tot han estat 10. El Bernat explica el programa al matí on ha punxat.
Jo un 8,5 també anglès.
Per tant, la resta han de ser molt altes.
Sí, jo vaig treure a general un 10 a castellà, un 10 a història, un 9,5 a català i un 9,5 a mates. I el 8,5 a anglès. I específiques vaig fer filosofia, que vaig treure un 9,5, i mates del social vaig treure un 8,5.
A partir del setembre, l'Enric anirà cap al doble grau de matemàtiques i física, mentre que el Bernat i el Joan cursaran estudis globals a la Pompeu Fabra. El Joan explica en què consisteix aquest grau de nova creació.
Vull fer estudis globals a la Pompeu Fabra, que necessitava un 12,7, que és una mitjana sobre 10 d'un 9. I, per tant, realment no sabia ben bé com, no havia fet mai la selectivitat, òbviament, doncs, per tant, no sabia com em podia anar. I, per tant, sobretot, doncs, volia fer... Bueno, clar, amb un 9 necessites estar a totes les assignatures, no fallar. I estudis globals és una carrera que es fa a la Pompeu, que és de 3 anys, i que analitza una mica tipus el comportament global i tota la societat actual per tal d'entendre-la i interpretar-la millor.
Ara passaran l'estiu desconnectant, treballant, traient-se el carnet de conduir o viatjant per millorar el seu anglès.
Els adolescents tenen una bona imatge de si mateixos, se senten integrats a la família, les noves tecnologies els provoquen angoixa i demostren sensibilitat cap al món que els envolta. Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen d'un estudi fet sobre 2.450 joves d'entre 11 i 18 anys. Hi han participat 45 alumnes de l'Escola Santa Clara de Sabadell.
Els adolescents han hagut de respondre a un centenar de preguntes dividides en 10 àrees temàtiques com la identitat, els valors, les conductes de risc, els hàbits de salut, la comunicació amb la família o les noves tecnologies, entre altres. Les preguntes s'han fet expressament per aquest qüestionari que per primer cop ofereix una automirada dels adolescents. Mercè Conangla, presidenta de la Fundació Ecologia Emocional, explica alguns dels resultats que més han sorprès els seus impulsors.
Tenim una generació de joves, doncs, que per exemple valoren molt el fet de que hi hagi gent, maneres de pensar diferents, de procedències diferents. A més, estan molt convençuts, i ells ho diuen, de que totes les persones, independentment, doncs, dels orígens i de la raça, i de, doncs, mereixen els mateixos drets. Estan molt sensibilitzats pel tema de la injustícia. No toleren massa la violència, estan sensibles per cuidar els animals, les plantes.
Un dels elements preocupants han estat les qüestions sobre assetjament escolar, ja que una cinquena part ha respost que havia participat de manera activa en situacions de bullying.
Que entre els 11 i els 12 anys quasi bé un 25% de nois i noies diuen que han estat partícips de situacions de pressionar algun company. I això va baixant una mica, es converteix en 24 entre els 13 i els 14, en 18 entre els 15 i 16, i entre els 17 i 18, doncs un 14%. Podríem dir que si agaféssim un global, un 21% de nois i noies entre 11 i 18 anys han participat en situacions d'assetjament.
L'estudi també ha estat innovador perquè ha permès al jove respondre a través de dispositius amb els quals estan habituats, els seus propis telèfons mòbils i l'ordinador.
Més notícies del dia. Cancel·lat el concert dels Double Bubble previst aquest dissabte al Fresh Festival. S'ha hagut de cancel·lar a causa de la indisposició d'un dels membres d'aquesta formació usonenca. Els Double Bubble havien de passar pel Festival d'Estiu del Vallès en el marc de la seva gira El Retorn dels Dinosaures, que suposa la tornada als escenaris d'aquesta veterana formació pionera del rock català. El sabadellenc Jordi Cuixart publica el llibre Ho tornarem a fer, sobre la desobediència civil no violenta.
El president d'Òmnium Cultural publicarà el llibre el pròxim dilluns. dilluns, on vol convidar la ciutadania a perdre la por i a desobeir col·lectivament de forma no violenta. Segons ha informat l'entitat, amb aquest text, Cuixart fa una crida no defallir, a protestar i explica com fer un ús de la desobediència civil de forma no violenta en el camí cap a l'alliberament nacional. Jordi Cuixart porta 20 mesos a la presó.
L'Ajuntament intensifica els controls per prevenir plagues com les xinxes que ara fa un any van afectar Espronceres.
Una de les veïnes del carrer Cosidores, afectada per la plaga, lamenta que en aquell moment la resposta de l'Ajuntament no fos tan ràpida com caldria.
Nosotros esperamos respuesta de ellos y tuvimos que esperar un mes y pico de respuesta cuando nosotros ya habíamos hecho la primera fumigación. De hacer este movimiento sí que se beneficiaron personas que le estuvieron chinches en otro sitio, pero nosotros, el Ayuntamiento, no participó en nada en nuestra comunidad. Tardó mucho. Si yo voy, yo o cualquier persona va y se queja, lo mínimo es, vamos a atajar este problema, luego ya hablaremos.
A diferència d'altres afectats, aquesta veïna va assumir en solitari el cost del tractament per acabar amb les xinxes, que en part atribueix a l'acumulació de mobles vells i brutícia a la via pública. La falta de neteja i les elevades temperatures són, segons els experts, el caldo de cultiu perfecte perquè les xinxes apareguin.
L'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, es postula per tornar a presidir el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Jiménez creu que el PSC, el seu partit, li tornarà a fer confiança per poder ser reescollit en el càrrec el pròxim 23 de juliol.
Bueno, més que pensar-ho, els companys han de fer confiança, sí. En principi, els companys del Partit dels Socialistes de Catalunya fan confiança i, per tant, doncs, sí.
El ple d'investidura tindrà lloc a l'Ajuntament de Sabadell, a diferència de fa 4 anys, quan es va fer el de Terrassa.
En cultura, el llegat de l'artista sabadellenca Fina Miralles ja està recollit en paper. La Fundació Arts ha publicat 4 volums amb els poemes que Miralles ha escrit entre els anys 1972 i el 2017, relacionats amb tota la seva obra pictòrica. La publicació editada per Maya Creus ha vist la llum després de 3 anys de feina i gràcies a la cessió de les llibretes que l'artista va fer a la Fundació Arts i al Museu d'Art de Sabadell.
Maya Creus va trigar 3 anys en analitzar el contingut de les llibretes que Fina Miralles havia escrit durant 5 dècades. Els resultats són 4 volums, cada un amb un eix temàtic. En declaracions en aquest mateix programa, Miralles admetia que aquesta obra és un regal.
I a tots els que han fet possible aquest miracle, perquè això, en l'època que estem, és molt difícil d'editar 4 volums de la manera que estan editats i tan bonics i tan ben fet, perquè la feina de la Maya ha estat molt ben feta també, eh?
Miralles reconeix que els seus textos no havien sortit mai del calaix perquè ella es considera artista, no escriptora. Això sí, escriure l'ha ajudat a plasmar sobre el paper la seva evolució.
No, perquè jo no sóc escriptora. Jo escric. Vull dir que tampoc he fet cap esforç per que la gent ho conegués. Tampoc sóc novel·lista. No. Jo el que he anat fent és anar seguint aquest camí, que no és un camí extern, sinó que és un camí profund, cap a com més profund millor, perquè aquesta idea que tenim de l'evolució, que hem d'anar cap enfora i cada vegada millor, és una evolució de cada vegada més profund.
Els 4 volums editats plasmen amb textos i quadres la vida, creences i aprenentatges de Miralles. La naturalesa, l'amor i l'espiritualitat són alguns dels eixos temàtics presents en aquests volums. Uns volums que es poden adquirir a través de la Fundació Arts.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13, els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Cada dimecres a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm i en redifusió els dissabtes a 2:15 del migdia i diumenges a 4:00 PM. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials @13esportsdefons.
This is a journey into sound.
Xocolata Express amb Pere Massaguer. Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. Comencem parlant del nou president del Parlament Europeu, David Maria Sassoli, que ha assegurat que el càrrec que té ha d'estar obert per dialogar amb tothom.
En resposta a una pregunta sobre les diverses crisis que pot haver d'afrontar la nova legislatura, en què es mencionaven explícitament la situació dels eurodiputats independentistes catalans i el Brexit, Sassoli ha apostat per buscar solucions als problemes tots junts. També ha afirmat que tot el que coneix, que tot el que tothom qui el coneix sap que és un home de diàleg, però sobretot ha demanat respecte remarcant l'acte que van fer els eurodiputats britànics partidaris del Brexit, que van donar l'esquena a l'himne europeu.
Les dones condemnades per corrupció solen tenir papers supeditats als homes.
La Fundació de l'Associació Espanyola de Dones Jutgesses i Magistrades de Vigilància Penitenciària de Canàries, Carla Vallejo, considera que les trames de corrupció política segueixen el mateix patró patriarcal que la societat i situen les dones en posicions de supeditació als homes. Segons ella, les dones normalment són familiars dels principals responsables de la corrupció i tenen papers i, per tant, també condemnes de col·laboració.
La Creu Roja distribueix pràcticament 2 milions de quilos d'aliments entre població en situació de vulnerabilitat.
La institució humanitària treballarà amb 291 entitats per repartir aliments entre més de 100.000 persones. En el marc d'aquest programa, l'any passat, la Creu Roja ja va distribuir més de 5,7 milions de quilos d'aliments que van arribar a gairebé 100.000 persones beneficiàries.
L'Audiència Nacional ratifica que és competent per jutjar Trapero i l'antiga cúpula dels Mossos per rebel·lió i sedició.
Els tres magistrats de la sala d'apel·lacions de l'Audiència argumenten que aquest tribunal està especialitzat en delinqüència grupal organitzada i, en conseqüència, els delictes de rebel·lió i sedició són igualment competència de l'Audiència Nacional.
Open Arms arriba amb llanxa a l'Eurocambra per reclamar que s'acabi amb la criminalització de les ONGs de rescat.
L'acció, amb un petit recorregut pel Rin, arriba després que Itàlia detingués fa uns dies la capitana del Sea-Watch 3, Carola Rackete, pel rescat de 40 migrants al Mediterrani. L'organització denuncia que durant el 2019 almenys 600 persones han mort en aquest mar i reclama al nou Parlament Europeu i la futura Comissió que calen mesures urgents de recerca i rescat al Mediterrani. També denuncia el govern espanyol que el govern espanyol els amenaça multes de fins a 900.000 euros si fan rescats.
És moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El centre d'esports ja ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta d'Ian Mackay, que era la prioritat del club per reforçar la porteria i que finalment les negociacions van arribar a bon port, tot i la competència del Recreativo de Huelva per endur-se'l.
L'any passat el gallec va jugar a les files del Real Murcia, on va demostrar la seva solidesa encaixant 30 gols en 36 partits. Mackay promet treballar al màxim per intentar treure els millors resultats possibles.
Vengo de un equipo que la afición pues siempre exige mucho. En Murcia la afición es muy muy exigente y bueno, al final yo solo puedo decir que voy a dar el máximo de mí, trabajar diariamente para poder jugar y poder ayudar al equipo y luego pues para estar en las mejores condiciones para poder hacerlo bien. Yo no puedo decir si va a ser un buen año o malo porque eso lo da la temporada, pero sí que voy a trabajar lo máximo para que me salga una buena temporada e intentar ayudar al equipo para conseguir el objetivo.
El Corunya es torna a la nova Creu Alta per primer cop des de la temporada 2011-2012, quan l'equip era a segona divisió. Aleshores arribava per discutir-li la titularitat a David de Navas, però només jugaria 4 partits. Tots dos també van coincidir al Racing de Ferrol, quan el madrileny va ser el seu entrenador de porters. Precisament de Navas valora així l'arribada del gallec.
Es un jugador que siempre quiere más, o sea, más para él y más para el compañero, entonces siempre es exigente y yo pienso que tener en el vestuario compañeros o gente que te exija, pues siempre va a estar la que nadie se pueda dormir, o sea, no es de los típicos que, bueno, pues hoy venga a entrenar, tal, no es de los que cada día quiere más. Es muy, muy exigente y ese nivel de exigencia lo transmite tanto los partidos como los entrenamientos en su persona y en el resto del grupo.
Makay, doncs, torna al Sabadell per fer-se amb la titularitat a la porteria després de la sortida de Roberto. El seu fitxatge, de moment, ha generat unanimitat entre l'afició.
I l'anunci del fitxatge de Makay vindrà acompanyat de més novetats al centre d'esports.
Sí, s'espera que en les pròximes hores, com a molt tard demà al matí, el club anunciï la renovació d'Àngel Martínez. El migcampista gironí semblava lluny del Sabadell després de la primera proposta arlequinada, però totes dues parts van apropar postures a la reunió mantinguda ahir a la Nova Creu Alta, fins al punt que, si no hi ha un gir radical dels esdeveniments, Antonio Hidalgo s'assegurarà la continuïtat d'un dels capitans de la passada campanya.
Luar Gràcia debutarà la temporada que ve visitant la pista del Sant Cugat. Els verdiblancs ho faran mantenint el gruix de jugadors que l'any passat van deixar sisè l'equip, però incorporen 6 reforços que apuntalen la plantilla per afrontar amb garanties la primera nacional d'handbol.
4 d'ells provenen del Barça, són el porter Àlex Mas, els extrems Nil Montserrat i Quim Baillo i el pivot Ramon Sánchez. A més, també fitxen Tonchi Vázquez i Àlex Winter. El tècnic de l'equip, Gerard Gomis, es mostra molt satisfet per com s'ha treballat en el mercat.
Que hem tingut total llibertat per poder parlar amb qui volguéssim. També ens hem deixat aconsellar per qui ens ha volgut donar un cop de mà i creiem que al final els reforços que arriben amb unes altes condicions, sobretot pel plantejament que tenim de cara l'any que ve, que necessitem gent que vingui a trencar-se la cara, a competir 4 dies a la setmana.
I com dèiem, la gran majoria de les peces importants que ja estaven a l'OAR continuaran, malgrat haver rebut ofertes de conjunts de categoria superior. Dels destacats, només Pere Gessa abandona el carrer Bocaccio amb destinació Mataró.
Juan José Murillo ha rebut el 38è Premi Panatlon que entrega el Panatlon Club Sabadell. En el marc del sopar de cloenda de la temporada que va tenir lloc ahir a la nit a l'Hotel Urpí, el vicepresident del Sabadell Nord va ser guardonat amb aquest reconeixement per la seva dedicació al món del futbol al barri de Can Uriac.
I de fet és la quarta personalitat relacionada amb aquest esport que rep el premi i recull el testimoni del muntanyenc Carles Capelles. Durant el seu discurs, Murillo reivindicava el paper integrador del Sabadell Nord.
Lo que nosotros tenemos es un club social, un club integrador, un club que llevamos, que a lo largo del tiempo hemos tenido muchas generaciones de niños y de jóvenes, que lo que hemos contribuido ha sido a formarlos, de alguna manera ilusionarlos y prepararlos en la vida para que la afronte con espíritu de sacrificio, con trabajo y con esportividad.
Recordem que als seus 71 anys, Murillo va anunciar fa poques setmanes que es desvincularia del dia a dia del Sabadell Nord, tot i seguir com a vicepresident de l'entitat.
Ada Xinxó afronta a partir de demà la BC Bike Race del Canadà, una cita de mountain bike que la sabadellenca tenia marcada al calendari i que porta molts mesos preparant.
La prova, que compta amb la participació de professionals del nivell, consta d'un dia d'orientació, un pròleg i 7 etapes que, tot i no ser molt prolongades, presentaran un important desnivell i tot tipus de terreny. Ada Xinxó.
A la zona dels llacs, llavors cada dia o quasi bé cada dia agafem un ferri per moure'ns d'una zona a l'altra, anem passant diferents illes, per això que és una cursa que ens fa molta il·lusió, perquè no és que t'estiguis en un lloc i cada dia surtis d'allà i facis ruta circular, sinó que agafes una zona molt àmplia dintre de Canadà, que és evidentment enorme i és impossible veure tot el país, però dintre de ser una cursa d'etapes et vas movent cada dia i veus moltes zones diferents dintre de la zona aquesta de British Columbia.
La sabadellenca ja arriba en plena forma després de sumar 2 triomfs pràcticament seguits a l'Euskobike i a la Hardbike de la Vall d'Aran. Aquest cop, però, la ciclista local no té la victòria com a objectiu real. Recordem que demà és l'anomenat dia d'orientació, divendres hi ha el pròleg i dissabte la primera etapa.
Sortim fora de la ciutat perquè avui es decidirà el segon finalista del Mundial de Futbol Femení.
Holanda i Suècia es veuen les cares avui a partir de les 9 a la segona semifinal. El vencedor s'enfrontarà a la gran final als Estats Units, el vigent campió que es va imposar ahir per 1-2 davant Anglaterra.
També coneixerem quina serà la final de la Copa Amèrica, en aquest cas en futbol masculí.
Aquesta matinada la segona semifinal enfronta a Xile i Perú. Recordem que el Brasil ja es va desfer de l'Argentina en l'altra eliminatòria per 2-0 gràcies a les dianes de Gabriel Jesús i Firmino en un duel marcat per la polèmica, després que l'albiceleste reclamés 2 penals que no van ser revisats pel VAR.
Rodrigo s'ha convertit de forma oficial en nou jugador del Manchester City.
El jugador ha abonat la clàusula de rescisió de 70 milions d'euros a l'Atlético de Madrid per desvincular-se del club matalasser i recalar a l'equip de Guardiola. Alhora, el conjunt madrileny també ha anunciat avui la incorporació del mexicà Héctor Herrera, que arriba lliure de l'Oporto i fitxa per 3 temporades.
A Wimbledon avui era el torn per 4 tenistes espanyols.
Marcel Granollers està jugant en aquests moments contra el francès Hugo Humbert. De la seva banda, Fernando Berlín Verdasco ha hagut de remuntar dos sets a Kyle Edmund per endur-se el triomf. Per contra, Feliciano López ha caigut contra el rus Karen Chachanov, mentre que Roberto Bautista sí ha passat ronda en derrotar el belga Steve Darcis.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
Bones vacances, Karen.
Mig minut per dos quarts d'avui. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 3 de juliol. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, a radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a partir de les 9 amb més notícies al programa Al Matí. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.